Ciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Un any més i ja som aquí, amb la mateixa il·lusió de sempre, desitjant que ens acompanyeu i amb les mateixes ganes de contar-vos tota la ciència que es fa a casa nostra i al món, en aquest any que tot just acaba de començar. No sé si vareu aprofitar o no aquest segon de mes, aquest segon extra que el 2015 ens va regalar el darrer segon del darrer dia. No patiu, que el 2016 ens regalarà un dia sencer més, ja que aquest any serà de traspàs. Un 2016 que, com us he dit, comencem amb molta força a passar del meu constipat, que és ben notori, i que desitgem un 2016 carregat de tota mena d'aventures, salut i felicitat per a tots els oients d'IB3 Ràdio. Diuen que 2016 serà l'any de l'impuls definitiu de les impressores 3D i de la recerca genètica en el tractament de tot tipus de malalties. I potser de moltes més coses que ara mateix ni imaginem. També serà l'any de les llegums i sospito que l'any més càlid, encara més, del segle que portem. En tot cas, aquí serem els dissabtes matí, si ens deixeu, per fer-vos companyia i per tractar de despertar la vostra curiositat mentre mirem de passar una estona ben entretinguda. Gràcies a tots per confiar un any més en aquest programa que ens arriba carregat dels millors propòsits d'esperança, nous temps de solidaritat, de diversitat, de respecte i de ciència. Benvingut 2016. Benvinguts a Balears fa ciència.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que l'apreto tant records, ara que s'obren les paraules, ara que el vent bufa tan fort, avui que no em fa falta veure't ni tan sols parlar, per saber que estàs al...
11 i 7 minuts, i tant, que ens fa falta parlar en aquest programa, xerrar moltíssim. 3 hores, com a mínim, des d'ara fins a les 2. A pesar de constipats, a pesar de tot, a pesar de que puguem tenir la veu com la tenim avui, el més important de tot, Joan Martín, què és? Molt bon dia.
Bueno, parlar de ciència.
Parlar de ciència i estar contents, amb molta il·lusió i moltes ganes i molta empenta i molts bons desitjos. Ai, avui no em surt ni la veu, eh? M'haureu d'ajudar. M'haureu d'ajudar els convidats i els col·laboradors, perquè què t'apareix això de començar l'any amb aquesta veu?
Bueno, un pa malament, ja també, que estic escanyat i...
Estàs escanyat també, com
sí,
jo?
Sí, 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 un poquet. Estava fònic ahir.
Què m'aportes avui per començar, bueno, per començar l'any?
Pues per començar, una notícia que sap molta gent, que WhatsApp va caure, dia 31.
Dia 31, justament el dia 31, que el necessitava tanta gent i va caure.
Sí, més o menys de 6 de sola baixa fins a les 10 del vespre. No va poder suportar les felicitacions de Nadal.
I per què va caure, se sap això?
Bueno, hi havia moltíssimes felicitacions, tothom sap que sempre, cap d'any, avancen en les telefonades, SMS...
Però escolta'm, ara... Joan, això passava normalment al voltant de les 12 o de les 0 hores, però que passi a sora baixa, això no m'aquadra massa.
La gent ja està més moguda, ara ja és més fàcil enviar coses en WhatsApp, i bueno, supos que van començar des de molt prest a enviar coses, i bueno, hem de recordar que WhatsApp compta amb 900 milions d'usuaris cada mes.
900 milions d'usuaris.
Sí, imagina't el que...
El món.
La capacitat que ha de tenir. Sobretot, bueno, no se va notar tant a nivell mundial, se va notar més a Catalunya, sobretot.
Així és com l'audiència del Balear fa ciència, no? 900 milions.
Un poc més tenim.
Sí, un poc més. Bé, el que volem és que siguem molts o siguem pocs, que ho passem bé, això sí, eh? I sobretot que la gent, com sempre dic jo, que ens acompanyi ni que sigui una estoneta, quan va amunt i avall al llarg d'aquestes 3 hores de programa, que vas a fer les compres, vas de passeig, vas cap aquí, vas cap allà, poses una estoneta a la ràdio, i vetres ràdio, o si no, a través d'internet, que també és una manera d'escoltar el programa El Balears fa ciència, o tots els programes d'aquesta casa d'IV3 Ràdio, o recuperar-los a través del podcast més tard. Mm-hmm. Alguna cosa més?
Sí, una cosa també.
Digue'm.
Fa 2 setmanes te vaig dur lo més important de Google, que se va cercar durant el 2015. Avui t'he duit lo de Twitter, que ha estat lo més important. Bueno, pues tenim, per exemple, el hashtag de Jesuís París, que per el terrorisme que va a París tant a gener. I, per exemple, també un altre hashtag de Refugees Welcome, per als refugiats de Síria que han vengut aquest any, que ha estat molt important. Un altre de ciències, arribada a Plutó, de la nau que va passar i va fotografiar Plutó. I el darrer, un molt graciós, és el vestit aquell que no se sabia si era blau, negre,
sí,
o dorat i blanc.
El record que en varen parlar aquí també.
També ha estat molt important a Twitter i s'ha seguit moltíssim per molta gent.
Molt bé. I la tertúlia de Star Wars, que d'aquí al Balears fa ciència, també va estar molt seguida. Que l'has anat a veure ja o no? L'has anat a veure, el Despertar de la Força? No, encara no. Jo l'he aprofitat per veure-la per segona vegada. Què t'apareix? Mira, avui no parlarem de Star Wars. Avui al nostre programa encetem l'any amb Ramon Llull, amb els que és una molt bona manera d'encetar el 2016 amb l'any Ramon Llull. Després, en aquesta casa IV3 Ràdio, el Balears fa ciències, ja és una tradició que comencem el primer programa del Balears fa ciència amb un concert de Nadal, amb un concert dels Musicantes de Mallorca, que ja són aquí. Has vist tota aquesta gent que estava amb instruments preparant-se, que ja estan calentant un poc la veu, estan escalfant la veu, doncs els tindrem de 12 a 13 hores, la coral dels Musicantes de Mallorca. I ens fa molta il·lusió que siguin avui, en aquest primer Balears fa ciència del 2016. I per acabar el programa, a part de biodiversitat amb en Samuel Pinya, també farem una travessa pel Mediterrani, amb un vaixell que ha fet més de 2.000 milles nàutiques per moltes illes gregues i turques, amb el Go On, que és un vaixell un poc especial, un vaixell sensibilitzat pel respecte del medi ambient. Contarem el tram final del programa, o sigui que recordem, si t'apareix, les vies de contacte amb el programa.
Sí, bueno, pues tenim Twitter amb Balears F Ciència, també Facebook amb Balears F Ciència directament,
el nostre correu balearsfaciencia@ivetresradio.com i el nostre telèfon 971 13 99 00, perquè esteu en contacte com sempre, quan vulgueu, i podeu dir la vostra. En Camila i en Joan estan pendents de tots vosaltres. Avui una salutació per a Miquel Soler a les vies de so, i per tots els oients, ja ho he dit en començar l'entradeta, molt contents, feliços de que un any més estiguem tots junts explicant-vos tot el que passa amb ciència aquí a casa nostra i un poc a tot el món. Això de començar l'any amb Ramon Llull a mi em fa molta il·lusió, i ja no li pregunto si a en Maribel Ripoll li fa il·lusió, perquè em sembla que és obvi, eh?
Òbviament, moltíssima il·lusió, i tant.
No, Maribel Ripoll és una vella amiga del Balear fa ciència, ho puc dir així?
Sí, ara ja sí, ja fa més d'un any que...
I més de 2, no?
I més de 2,
sí, quan, diria. Quan a l'any Ramon Llull era un projecte.
Sí, allò que surava en l'aire, que havien de fer un any Ramon Llull, sí, tant.
I que finalment va arribar a partir d'oficialment des del passat mes de novembre.
Va arribar dia 27 de novembre, sí.
Na Maribel Ripoll, Maria Isabel Ripoll, és professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIP i és comissionada autonòmica per a la commemoració del 700 aniversari de la mort de Ramon Llull. aquest any 2016 serà definitivament, perquè també ho, crec que l'any passat també ho havia de ser, eh? També ho vàrem dir, jo recordo haver tingut una conversa amb tu, Maribel, esperant amb expectatives de que el 2015 finalment donguéssim a conèixer la vida i l'obra de Ramon Llull a la població, a la societat. No sé si tens un poc de recança de no haver-ho aconseguit el 2015 i expectatives i esperances de que finalment el 2016 sigui així.
Expectatives moltíssimes, perquè ara tenim aquesta gran oportunitat d'aprofitar l'any 2016, no?, com el moment idoni per fer aquesta difusió, aquestes activitats de difusió, i perquè Ramon Llull arribi definitivament a tota la població, no només al sector acadèmic, que és allò que han tingut fins ara, no? El 2015 efectivament havia de ser així, però va ser un any complicat, difícil, amb molt de canvis, amb molt de nivells, i
canvis,
per tant, polítics,
que finalment afecten el desenvolupament de molts esdeveniments, en aquest cas
efectivament, perquè hi havia molt poca programació per aquest any Llull, que havia de ser un any molt fort, i al final doncs hem hagut d'anar allargant una mica aquest terminis, però bé, han començat el novembre i aquest any s'ha d'allargar fins a novembre de 2016, i esperem que realment sigui un any a llarg termini, que no acabi mai, i que Ramon Llull sigui reconegut i estudiat així com cal, ja cap endavant.
De fet, vareu començar forts, perquè vareu començar amb un congrés molt important.
Amb un congrés que feia 3 anys que s'havia gestat i que s'estava planificant, amb un congrés que implicava les 15 institucions internacionals que estudien acadèmicament Ramon Llull, i que va ser un congrés amb participació de molta gent especialista en Llull, amb molta repercussió social. Hi va haver 80 inscrits, dels quals més de la meitat era gent que poques vegades s'havia acostat en aquest públic, en aquest món lulià, i que va tenir una transcendència important.
Des del punt de vista de recerca científica, Maribel, aquest congrés, per a què va servir?
Va servir per actualitzar tota una sèrie de temes que s'han tractat al llarg dels anys i d'altres que comencen a desenvolupar-se ara mateix. Per exemple, Albert Soler mos va proposar que Ramon Llull no parla mai en les seves obres de reforma del món, sinó que parla de ordenació, a partir d'una teoria molt concreta de l'obra de Ramon Llull, no? Per tant, anar presentant noves perspectives sobre terrenys que ja fa anys que s'estan desenvolupant.
Hi ha un aspecte que sé que a tu t'interessa molt, perquè hi fa recerca, que és el paper de la dona envers Ramon Llull.
Doncs això també ho vaig presentar en aquest congrés internacional, i va tenir molt bona recepció, perquè és un punt d'innovació a dins tot allò que s'havia fet fins ara, no? Llull, com que fa part de l'edat mitjana, doncs Llull era un representant de la misogínia medieval, i no és cert, de cap manera. La dona en Llull té un paper actiu en la ordenació del món, com deia abans, i sobretot un paper actiu en l'aprenentatge de l'art, aquella tècnica que havia de servir per arribar al coneixement de Déu.
Jo sempre que he parlat amb tu, Maribel, aquí als estudis de D3 Ràdio, sobre en Ramon Llull, t'has de dir que des del primer dia m'has canviat el concepte que tenia d'en Ramon Llull, no? Com tenia un arquetip com molt clàssic, una cosa molt estereotipada sobre... I pel que tu m'has fet veure, pues, he vist que tenim molts de tòpics en el cap, no?
Moltíssims.
Sobre
això,
Ramon Llull.
Hi ha hagut molta de gent que també, arran d'aquest programa que s'ha fet, que ha començat a IB3 sobre Ramon Llull, doncs hi ha hagut moltíssima de gent que m'ha fet el mateix comentari. M'ha dit, és que clar, Ramon Llull, personatge medieval, molt lligat al món de la religió, a mi no me feia ganes d'entrar-hi, i l'heu presentat d'una manera molt activa, molt dinàmica, una manera diferent, que m'ha fet interessar per aquesta figura històrica. I és un comentari repetit.
Un reportatge és una sèrie que s'està emetent a IB3 Televisió.
Crec que han fet el tercer capítol aquesta setmana passada. El varen començar just la setmana del Congrés, però hi va haver la campanya electoral que ho va deixar una miqueta a l'aire, I me sembla que ara l'emeten cada dimarts. Abans era el dimecres, ara cada dimarts a les 10:30.
Doncs una bona manera per apropar Ramon Llull a tota la població, que jo crec que els científics també ho voleu, també ho preteneu, això.
No,
els que sou estudiosos de Ramon Llull, no es tracta de quedar-se en una biblioteca tancats estudiant Ramon Llull, sinó pues, aprofitar també dels mitjans de comunicació com la televisió i la ràdio.
Aquest programa, aquest tipus de programa, per exemple, no s'havia fet mai sobre Ramon Llull. És a dir, hi havia grans documentals que s'han fet històricament i documentals interessantíssims, complexos, però una sèrie de divulgació d'un personatge com Ramon Llull a les Illes Balears és el primer que es fa, i a Catalunya també. Per tant, era necessari. La nostra feina acadèmica no serveix de res si no té aquesta repercussió social. Si no fem difusió, si considerem que Ramon Llull és el gran personatge de la nostra cultura i el primer en escriure literatura en català, doncs si ens ho quedem per nosaltres, poca cosa farem.
Quines són les dues o tres coses bàsiques que hauríem de saber tots sobre Ramon Llull?
Qui va ser? Bàsicament, que no va ser un foll, que no va ser un geni tocat de l'ala com ens l'han presentat sovint, que no va ser un frare, sinó que va ser una persona que a partir d'un moment donat va tenir un interès per conèixer, i aquest interès per conèixer el va dur a desenvolupar tota una tècnica que en aquell moment era innovadora, diferent de tot allò que tenia a l'abast, no? I què va fer, què va escriure, per què va fer tot allò que va fer, per què va viatjar per tot el món, per tota la cristiandat medieval, recorrent a reis, a papes, i per què va fer 280 obres. Entendre que no va ser un foll, que n'havíem parlat, precisament el darrer Balears fa ciència que havia vengut, era el dia internacional de les malalties mentals, i havíem relacionat Llull amb el paisatge i els folls, i havíem parlat d'això, no?
Sí, el seu, havíem parlat de l'aventura també, dels seus viatges, que a mi m'apareix un capítol apassionant.
I ho és.
Una faceta apassionant de la seva vida, no? Que ho és. Què més hem de conèixer, hem de saber de Ramon Llull?
Hem de saber que va tenir una repercussió importantíssima a tot l'Occident europeu, i que és un personatge que no és només d'anar per casa i que és d'aquí i ja està, sinó que se'l coneix arreu del món, se'l coneix a Itàlia, a Alemanya, se'l coneix al Brasil. Vull dir que té una repercussió i que se l'està estudiant actualment.
I quines obres, i això t'ho demano sempre, jo ja sé que quines em diràs, però quines són els dos o tres llibres que hem de tenir de Ramon Llull?
Vida de mestre Ramon. L'autobiografia que ell va dictar el 1311 als cartoixans de Beauvert, una mica era la seva carta de presentació, no? De dir qui som jo, què he fet i per què vaig a un concili ecumènic de l'Església. I allà ens conta aquesta passió que va sentir a un moment donat i allò que el va moure a fer tot el que va fer i per què ho va fer, no? Vida de mestre Ramon es primer i Blaquerna el segon, diria. Blaquerna millor que Fèlix. Fèlix ja és d'una etapa posterior més complexa, però el Blaquerna és allò de voler engrescar un públic que no té un coneixement científic i que per tant crea tota una trama al darrere per engrescar-lo, no?
Jo ara me pensava que anaves a dir aquests llibres on se xerra de la dona, com a tema que tu t'interessa, en el qual has fet recerca. És curiós, vaig llegir alguns dels passatges que tu me vas enviar i és interessant veure com que realment es desmunten tots aquests tòpics que teníem en el cap sobre el tractament de la dona en aquella època, perquè m'imagino que, clar, que allò home devia ser un avançat llavors, en aquell temps.
Mem, a la seva obra hi ha algun tòpics. El Blaquerna mateix, quan Nanatana, una de les protagonistes, li diu a Blaquerna: però per què te n'has d'anar? Per què te n'has d'anar en el desert a fer d'ermità i a patir? Ell li contesta: ah, si Santa Margalida, Santa Eulàlia i Santa no sé qui més varen patir el que varen patir, jo que som home me'n sortiré molt millor. Aquest tòpic encara hi és també. El que no és normal en Llull és menys tenir la dona com a persona que no pot assolir un coneixement. Això no, això desapareix en Llull. La dona està en el mateix plànol, en el mateix pla de en les mateixes condicions d'un home per adquirir aquest coneixement.
cosa que en aquella època era algo bastant...
Efectivament, això és innovador.
Exòtic.
Sí.
Tu ets la comissionada autonòmica per a la commemoració del 700 aniversari. M'imagino que aquests dies tens molta feina. Bueno, jo sé que fa molts anys que tens feina, en Ramon Llull, però sí. M'imagino que aquests dies sí. Heu estat pues, decidint un poc sí. Quines són les properes activitats. Que n'hi ha moltíssimes.
Efectivament, perquè hi havia moltes propostes pensades, però que no tenien repercussió perquè no sabien ben bé com havia de funcionar aquest any Llull, no? Des del mes de setembre fins ara han rebut no una allau, perquè seria una mica exagerat parlar d'una allau de propostes, però sí d'un gran nombre de propostes escèniques.
Bueno, moltes
d'elles,
imagino que vinculades al pressupost, perquè si no hi ha pressupost no es pot fer
aquí
res.
Aquí tenim la gran trava, no? Que fins ara ens ha impedit de fer una programació així com toca i de dir, no, és que fa dos anys que tenim això muntat. No, el pressupost de la comunitat autònoma es va aprovar crec la setmana passada o s'ha d'aprovar aviat i això encara ens lliga una mica perquè no sabem exactament de quina quantitat disposarem.
Però ara que tu ens en diràs qualcuna d'aquestes activitats previstes
ara ja al mes de gener, crec que cap allà de ves dia 15 hi haurà la inauguració d'una exposició de reinterpretació d'obra de Llull. És una exposició que ja havia circulat però que creiem que s'ha de recuperar perquè era de molt bona qualitat i sobretot amb aquest objectiu d'atracar al màxim Ramon Llull a tot el públic, no només fer un Ramon Llull acadèmic.
I aquesta exposició tindrà una seu?
Sí, a l'Arxiu del Reina de Mallorca. Ja està pràcticament muntada, només falta fer la gran inauguració. Llavors hi haurà algunes presentacions de llibres també durant aquest mes. Un llibre molt atractiu, sobretot per un públic infantil, que és una biografia Ramon Llull, l'ha fet el professor de la Universitat de Barcelona, Albert Soler, i farà una presentació d'aquest llibre juntament amb un fill seu, que fan una performance sobre la vida de Ramon Llull, contada per mitjà d'un dels seus deixebles, d'un dels copistes que sabem que va copiar el llibre de contemplació que tenim a la Biblioteca Diocesana d'aquí de Palma de 1285, que era Guillem Pagès. Era un copista que diu, jo, Guillem Pagès, he acabat de copiar aquest llibre de contemplació en Déu el 1285, mos posa una data, i Albert Soler recupera aquest personatge per contar la vida de Ramon Llull. Això serà també la darrera setmana de gener, aquesta presentació.
Tot això al gener,
sí.
Aquest mes que acabem de començar. I després, al llarg de l'any, també teniu previstos concerts, tinc entès.
Sí. Un d'aquests concerts, precisament...
Un d'aquests concerts
que fa ganes de recuperar i que tenim en marxa aquesta possibilitat, és interpretar precisament pels musicants que teniu ara aquí esperant per intervenir.
Musicantes de Mallorca.
Els Musicantes de Mallorca.
Que heu fet alguna col·laboració junts, ja.
Sí, sí. Varen fer, juntament amb altres corals, amb la coral de la UOM, de la Universitat Oberta per a Majors, i amb altres músics, varen fer una cantata en lletra de Baltasar Bibiloni, partitura de Baltasar Bibiloni i selecció de textos de Gabriel Seguí, i dirigits per Irina Capriles, varen fer precisament un Canticum Novum.
Irina Capriles, que és la directora de la coral de Musicantes de Mallorca.
Sí, i de l'Orfeo Ramon Llull, també.
Sí.
No? I aleshores varen fer aquesta cantata, la varen estrenar al Principal, crec que va ser dia 2 d'abril, del 2015 ja, de l'any passat, i llavors és el mes d'octubre, a final d'octubre, 30 o 31 d'octubre, va anar a Santa Maria del Pi a Barcelona, i és una cantata que narra precisament la vida de Ramon Llull. La Mare de Déu és interpretada per Maia Planes, i té una força terrible.
I l'any Ramon Llull acabarà el novembre amb un altre congrés.
Sí, a Barcelona en aquesta ocasió, també organitzat per totes aquestes institucions internacionals i que tractarà sobretot dels aspectes literaris, lingüístics de l'obra de Ramon Llull.
Molt bé. I entremig algun altre acte, alguna cosa així diferent que estigueu pensant?
Sí, hi haurà moltes coses, per exemple, espectacles teatrals, molta de difusió. Allò que volem és difondre Ramon Llull, per tant, juntament, per exemple, en l'Obra Cultural Balear tenim pensat un cicle de conferències al llarg del poble, difondre Llull, i difondre-la no només a Mallorca, sinó fer-ho Interilles, Menorca, Eivissa, Formentera també. Ja hi ha alguna activitat prevista a Eivissa.
Fer-lo més universal encara.
Més universal del que ja és, sí, sí.
Que alguns Anglaterra és molt conegut, Ramon Llull.
Anglaterra és conegut. Allà on és molt conegut és Alemanya.
Alemanya.
Alemanya, sobretot Freiburg, que té un institut Ramon Llull especialitzat precisament.
I als Estats Units?
Als Estats Units hi ha algun fons de manuscrits i hi ha algú treballant-hi, però no tant. No té tanta difusió com per ventura té Europa.
Uh-huh.
No?
I què trobes que pensaria Ramon Llull si veiés que pues, l'estem celebrant amb aquests 700 aniversaris i estem fent tot això?
Home, penso que se n'alegraria. Si tenim en compte aquell desconhort tràgic que diu ningú me fa cas, estic totalment desconcertat perquè me'n vaig a veure reis i papes i ningú m'escolta i fa 30 anys que me dedico a això i ningú m'ha dit, no tenc la repercussió que jo voldria tenir, doncs que després de 700 anys algú li faci cas, crec que se n'alegraria.
Doncs on li estan fent molt de cas també és als centres educatius de les nostres illes, associacions locals, etc. Perquè pel seu compte estan fent molts actes també, i això també és una cosa maca, no? Que de manera anònima pues, tots aquests centres educatius fagin pues, xerrades, també exposicions pel seu compte.
Efectivament, jo crec que també han intentat suplir una mica aquella mancança que hi havia institucional, que ara intentem també resoldre i veure com podem articular aquest fer cas anònim, convertir-ho en una activitat conjunta a nivell de totes les escoles de les illes.
El manco que la propera vegada que un d'aquests nins, d'aquests joves estudiants, passi per davant de l'estàtua de Ramon Llull, allà de vora la Seu, pues, sàpiga qui és. Recordes aquell programa un dia que varen fer allà de vora l'estàtua, sí, que deien, però quanta... És que inclús varen fer la prova, no? Sí. Varen demanar, sabeu qui és? Ningú sap, molts nins no sabien qui era.
No, no, algú, una persona, me sembla, persona, de tot... era un dia important, era el dia de les Balears, me sembla, sí. Hi havia moltíssima de gent en el Passeig Sagrera, sí.
I B3 Ràdio va fer pues, no només Balears fa ciència, sinó molta programació des d'un embalat d'B3 Ràdio allà al Passeig de Sagrera.
I sí, poquíssima gent ho varen poder constatar a peu de carrer, no? Que Ramon Llull és un nom.
És un nom.
És un nom.
No, aquest any és més que un nom. És moltes més coses. I és, bueno, pues és conèixer la nostra figura més important a tot el món.
Més universal.
Més universal.
Sí, sí. Per fer-ho, ara ja insistes molt en això, que encara estem programant i encara estem valorant algunes propostes. Podem informar de tot allò que es va fent a través de dues pàgines web. Una pàgina web anylull.cat, que és d'informació general.
Ah, anylull.cat.
Exacte, sí. Que hi trobarem agenda, però sobretot qui va ser Ramon Llull, bibliografia, documents per accedir a conèixer Ramon Llull, i que intentarem lligar-ho tot, una pàgina de Facebook, commemoració any Ramon Llull, allà on s'informarà de totes aquestes activitats, que serà realment l'agenda de l'any Llull aquí.
Mira, jo en tinc una altra, que en deuen haver-hi unes quantes. ramonllull700.com.
ramonllull700.com me sembla, si no vaig malament, que era la pàgina web del Bisbat que havia previst per al Congrés.
I deuen haver-hi un munt també de pàgines, no? No tantes.
No, per sort, perquè llavors es arriba a haver-hi informació molt diversa.
Però bé, oportunitats per conèixer la vida, la obra i la transcendència, el seu pensament i la recerca i el que opinen els pensadors lulians, n'hi han moltes possibilitats.
Ara sí, de possibilitats moltíssimes. De fet, allò que volem és aconseguir aquest ressò, no?, de difusió, de fer que Ramon Llull sigui present com un personatge, un pensador actiu, que no sigui només una relíquia arqueològica.
Doncs Maria Isabel Ripoll, estem contents de que gràcies a tu i la teva empenta finalment pues, pues, hagis aconseguit un poc coordinar tot això, donar-li un pot de sentit, i t'esperem aquí quan vulguis.
Moltíssimes gràcies, per mi, ho sabeu, és un plaer venir aquí.
També la ràdio i també la televisió, també són canals, a part del Facebook i a part d'internet i a part dels llibres, pues, per donar a conèixer Ramon Llull.
Molt bona feina que feis, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high tone places. Liz Taylor's not his style, and even Lana Turner's smile is something that he just can't see. My baby don't care who knows it. Oh, my baby just cares for me.
Són les 11:35. Escoltem Natalie Cole, que va morir ahir a l'edat de 65 anys. Com sempre, quan ve na Maribel Ripoll, doncs, fa ganes de seguir xerrant amb ella i conèixer més coses, perquè el temps mos passa volant, però no tenim altre remei que tornar-la a convidar quan vingui aquí als estudis d'IB3 Ràdio. 3 minutets, anem a publicitat, i en tornada a la publicitat fem el primer Bons Aliments del 2016. I atenció als oients, perquè encara no som ben bé a Reis, però m'han dit, bueno, i què? Encara que no siguem a Reis, més temps tindrem per preparar-ho. Avui en Juan Antonio Fernández ens ensenyarà a preparar un tortell de Reis, un rosco de Reis, i també ens ensenyarà a preparar carbó de Reis. Bueno, farem una comanda als Reis Max, els direm com ho han de fer i perquè el preparin a casa seva, ses majestats, els Reis d'Orient. 11:36, Balears fa ciència.
Balears Paciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Aquest Nadal, tu ets el protagonista a IB3. Entra al web d'ib3tv.com i envia el teu vídeo amb una durada màxima de 30 segons i en format horitzontal. Esperam els teus missatges, desitjos, cançons o felicitacions de Nadal, tot el que et vengui de gust. Perquè aquest Nadal, tu ets el protagonista a IB3. IB3. 10 Nadals amb tu.
Les ones no just són marines, també n'hi ha d'argianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterrània, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mar. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterrània. Mediterrània, dissabte a les 8:30 del vespre a IB3 Ràdio.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
11:38, ho hem anunciat avui en Juan Antonio Fernández, ve aquí a portar-nos receptaris medievals de Ramon Llull, no és així?
No. Un altre dia sí, no?
Bé, molt d'anys.
Molt d'anys, Enric, molt d'anys a tothom. Espero que hi heu tingut un bon començament d'any. I bueno, amb tota la il·lusió del món afrontam aquest 2016, que sigui millor que el 2015, com a mínim.
Molt bé, i per si de cas, que millor que preparar l'any amb un bon tortell de Reis.
Sí, que han tingut aquest dia totes aquestes festes, i ara que ja han passat dia 1, que pareix que ja tot està acabat, pues no, encara ens queda la festa de Reis. No t'ho creuràs, Enric, però jo he fet 15 dies abans de Nadal, vaig fer molta bonda per poder afrontar totes les festes i poder disfrutar cada una de les diverses menjades.
Bé, aquí em varen donar uns quants de consells per preparar-nos i portar-nos bé, i bueno, en Pep Tur ens va donar uns molts bons consells.
Sí.
Que per cert el tindrem la setmana que ve.
Bueno.
Bé, avui ja veus com estic, que tinc, o sigui, que tu mateix...
No, mira,
entrem a la cuina.
Mira, però avui el que havia pensat és, ara falten 4 dies per arribar a la nit aquesta de Reis, dia 5, que per cert és el dia de l'aniversari del meu fill, dic que molt d'anys en Jordi.
Molt d'anys, Jordi. I... Quants anys tenen, Jordi?
Ara en fa 14.
Ah, bé, vull dir, llavors ja pot escoltar aquest programa i ens pot sentir, i pot sentir com farem el tortell de Reis, i podrà sentir també lo del carbó i tot, sense problema.
Sí, però mira, però avui he preparat aquestes dues elaboracions, diguem, tradicionals d'aquesta festivitat. La primera, per aquests que no heu estat massa bons en lots, que no ho fem massa bonda, jo m'incloc a mi, sí, a vegades mos cau qualque bocinet de carbó de Reis.
Sí, tu vols que primer anem al carbó, eh?
Sí, perquè anem per ordre, no? Primer arriba el dia, t'aixeques de matí, i el primer que trobes és carbó de Reis. Aquest carbó de Reis és un producte, és un dolç a base de sucre, i per si qualcú li fa ganes preparar qualque bocí de carbó de Reis per regalar qualcú o fer qualque sorpresa, aquí vos dono la recepta i la elaboració, que és molt, molt senzilleta.
Per fer carbó, eh?
Per fer carbó.
Carbó negre.
Una recomanació, el carbó, el color negre li donàvem colorant. Proveu de fer-lo en colorant de diferents colors. Queda molt divertit, queda molt... Però l'original ha de ser negre, negre com la cara del Rei.
Negre com el carbó.
Negre com el carbó. Com ho fem? Primer preparem 200 grams de sucre en pols, un ou, una llimona, un pot de colorant negre, i després preparem 700 grams de sucre normal i 230 grams d'aigua.
Molt bé.
El primer que fem és preparar la glaça. La glaça se mescla de sucre en pols, sou i unes gotetes de llimona. I això anem afegint sucre en pols a poc i anem remenant fins que ens quedi una crema, una pasta un poquet espessa. Ara, a part, que farem la resta d'aigua amb el sucre i ho posem a bullir. Fem un almíbar que ens arribi a 128 graus. Si no tenim termòmetre, pues si agafem un poquet d'almíbar en la mà i el ficam entre els dos dits, poquet perquè no ens cremem, i podem fer una bolla que se ens quedi el sucre fort, en aquest és el seu punt. Quan tenim aquest sucre bullint, el que fem és afegir-li la glaça real, aquesta mescla de sucre i ou. Aneu molt alerta, perquè quan li fiqueu, la reacció que provoca és bastant violenta i augmenta de volum i ens pot sortir del recipient. I després, sense remenar-lo ni res, perquè si no se mos davallarà, el trabucam damunt una palangana, damunt una taula amb un poquet d'oli, amb un pe de forn, perquè no mos aferri, i ho deixem refredar. Quan s'hagi solidificat, l'únic que ens queda és xapar-lo amb bocinets, embolicar-lo i posar-lo de vora les sabates que tenim preparades per aquest dia tan especial, que jo crec que fa tanta il·lusió en els petits com en els grans. I a mi em va fer molta il·lusió, quasi més que el meu fill, ja te puc dir bé.
Home, a mi que m'aportessin carbó, molta il·lusió no me feia.
Bueno, il·lusió no, jo crec que el carbó és la part polissona de la festa. Un bon regal sí que mos cobrà, jo crec que sí.
Llavors, la quantitat no és especificat i això ja entra segons el criteri de ses majestats.
Exactament, depèn de la polissó que hem estat, s'agraeix rogar de matí aquesta peceta de carbó. Però bueno, no tot ha de ser dolent, eh? Com que supos que tothom haurà fet un poc de mitja bonda, mos tocarà arribar a menjar el tortell de Rei. Jo crec que...
Doncs
podem,
anem
podem completar.
Tenim ja el carbó, anem al tortell o la rosca de Reis.
Exactament, també és un altre postre molt tradicional, originari de les nostres terres, de Catalunya.
O pastís de rei.
O pastís de rei. I per extensió s'ha arribat a fer molt famós a altres països, sobretot hispanoparlants, sobretot Mèxic, Argentina, també se coneix molt aquest dolç. El gustet que se li dona amb aigua de zam, la flor de taronger, que és el que li dona aquest aroma tan característic.
Molt bé, anem amb els ingredients. Els oients, recordeu que en aquest cas teniu tota la recepta amb els ingredients, la manera de preparar-ho, tot com ho explicarà ara, ho teniu en el Facebook.
Sí, la veritat és que és una elaboració...
Teniu en el Facebook del Balears Fa Ciència, que per cert també t'hem posat un enllaç a cuinant.com.
Ah, molt bé, moltes gràcies. Mireu, la veritat és que una elaboració bastant senzilleta de fer. Vos donaré després dos consells per fer qualque variació. Ingredients que només té: 500 grams de farina de força, 100 grams de sucre, un ou, 80 grams de llevat fresc, d'aquest petitó que són bloquets, no? Els que són en pols no, és fresc. 100 grams de mantequilla, 8 grams de sal, 190 grams de llet, i després la ratlladura de mitja llimona i mitja taronja, i unes gotetes d'aigua de tzà. Amb això més o menys farem fer un pastís per 10-12 racions. També depèn de la gana que tinguem aquest dia. Com ho fem? Primer de tot, hem d'encalentir la llet i dins un bol, i desfem el llevat. Encalentir la llet vol dir a 34-35 graus, no ha de bullir, perquè si de feix bullir, el que farà serà matar el llevat i després ja no mos pujarà. Quan tenim la llet amb el llevat desfet, hi afegim la resta d'ingredients amb el següent ordre: farina, ou, sucre, sal, mantequilla, la ratlladura i en el darrer lloc l'aroma. Tot això ho anem afegint a poc i anem empastant. Treballem aquesta massa fins que se'n desenganxi de l'esperat del bol i ho deixem tapat amb un pedaçat humit, més o manca una mitjoreta. Quan hagi començat a tovar, el que fem és rompre el tou i la tornem a estirar. I aquí ja feim la forma. Primer de tot, el que farem és estirant la massa fineta, i enmig hi posarem el farciment, que pot ser massa pa, pot ser cabell d'àngel, pot ser torró, i el que fem és posar-hi les figuretes. Normalment s'ha de posar un rei i una fava. Jo crec que, Enric, que sí.
La fava, ningú vol que li toqui.
No, jo crec que sí. Damunt de cada carbó, te toca la fava. Sí. El dia del rei ho tens arreglat.
Això és que tens un mal dia.
Un mal dia. Bueno, posarem el rei, posarem la fava i fent la forma, i ho deixant tovar. Ho deixant tovar més o manco unes 3-4 horetes. També dependrà un poc de la calor que faci aquest dia, de si tenim una estufa o no. Ha d'augmentar el seu volum unes 4 vegades. Una vegada que hagi tovat, per damunt hi podem posar un pot de sucre confitada per damunt.
Aquí anava, no havies dit res encara de les fruites.
No, però no, això és la decoració, en el final. Ah. En el final hi posem la fruita confitada, hi posem un carabassat, hi podem posar qualque bocet de fruita fresca, un poquet de sucre en gra per damunt.
Però el seu és fruita confitada, no?
El seu és fruita confitada. I un consell, si no teniu fruita confitada, vos fa per anar a comprar, segur que dins la rebosta encara teniu barres de torró d'aquest que té fruita confitada. El que podeu fer és que fas torró, xapar-lo, extreix la fruita confitada, en su torró fes un farciment, una pasta, que és el que posareu dins el tortell de Reis, i el bocines de fruita confitada és el que anirà damunt. És una forma de reciclar aquestes darreres barres de torró que encara ens queden per canals fent voltes, que si no ens arribarà Sant Antoni encara entraran torró i no sabrem què fer amb ell. Una vegada que teniu la fruita confitada per damunt, l'única que queda és enfornar-lo. Amb el forn ha d'estar calent abans, ha d'estar ja calenta quan li poseu el pastís, i després esperar fins que quedi ben dauradet i ja està. Jo crec que en tot això, Enric, ja tenim la part gastronòmica de la festivitat, ja la tenim solventada. Un bocí de carbó, si no ha fet massa bonda.
Tu amb el carbó, quina obsessió tens amb el carbó?
És que m'agrada. Jo soc molt llepo, l'Enric.
Avui ha vingut en Juan Antoni aquí amb unes ganes de repartir carbó, que no vagis tu.
Jo crec que hauríem de fer un pensament. Jo crec que a més d'un li tocaria
el programa amb els bons desitjos i la prosperitat i tot, i tu vens aquí amb el carbó i el carbó i el carbó.
No, tu saps que des de la bona intenció, un bon dos no li fa mal a ningú.
Escolta'm, i les figuretes han d'anar embolicades.
Ah, sí, han d'anar embolicades. No poseu figuretes de plàstic, per favor. No és la primera vegada que donc la recepta aquesta, i qualcú em diu: és que després no trobem el rei per de dins.
Però si no...
I vam posar la figureta de plàstic.
I de què l'hem de posar?
No, de porcelana, una figureta de porcelana.
I si trenques un queixal?
No, perquè l'emboliques amb un paret de plata, perquè se vegi de dins.
Però és perillós, fas una,
bueno, has d'anar amb bones. Jo sé que hi ha gent que quan tenen la torta i fet, i fa la marca, per sempre anar apurat de figuretes, però no fos cosa que me toqui, però ja repartirem per l'altra banda, fan trampes. No han de fer trampes, eh?
Jo un any, amb un tortell d'aquests, no vam trobar cap figureta.
Ah, no?
No, jo crec que quan no hi ha figuretes, llavors t'han de tornar els diners.
Jo crec que sí, jo crec que t'han de tornar, això, una estafa. Jo crec que la gràcia d'això és veure'm aquí li toca. I bueno, encara que t'hagueu un impetís, com en el meu cas, posar-ho més d'un rei, perquè si qualcú li toca i el germà no li toca, aquí hi ha drama familiar assegurat. Així que, com a mínim, que hi hagi un rei per nin petit de la casa.
Molt bé, ja tenim carbó, ja tenim... el tortell de Reis, el pastís de Reis, i ara anem a fer un poquet de cuina, de regals de Reis.
Pues mira, una part que volia...
Sí, tu te vas perdre aquesta tertúlia Star Wars que vàrem fer i resulta que tu també ets un friqui de Star Wars.
Jo crec que sí, jo crec que som friqui a mena pura. Jo crec que tots els cuiners tenim aquest puntet de friqui. I el que he preparat avui és una miqueta de 4 consells, 4 idees per fer un regal, diguem, gastronòmic, no? Com tu has dit i has vist, el primer que he duit és un llibre nou que ha sortit ara, que es diu La cuina de Star Wars. Bueno, és un poc estrany, perquè no té res que veure en la Guerra de Galàxies, però bueno, han aprofitat la vinentesa i el merchandising per fer aquestes recetes suposadament inspirades.
Suposadament
inspirades. Com a mínim s'utilitzen motllos que representen alguns personatges d'aquesta sèrie, d'aquesta saga de pel·lícules.
O en forma també del comilenari.
Exactament, en forma del comilenari. I en fet, t'he duit uns motllos que per recrear les naus de l'Imperi Galàctic i els famosos AT-AT, per fer unes magdalenes, per fer un bloc de gel, o unes gominoles, o unes gelatines, friqui, total. També us recomano un joc, un celer, que ara està molt de moda, un conjunt de sal i prevé, en forma dels famosos R2-D2. Això és molt curiós i molt friqui. No l'he duit perquè se m'ha oblidat a casa.
No et preocupis, ho compenses amb aquest altre motllo que portes aquí, que té forma de...
De figuretes de Lego. Un altre motllo friquirandia total. Unes figuretes de Lego per fer un pastissos, per fer unes tartetes en xocolata, en forma de Lego, és genial. La veritat que són regals tots aquells que us deixo els jocs on us ho podeu trobar estan a la pàgina web meva, cuinant.com, us he deixat els enllaços on us ho podeu trobar. I després també us duc un altre llibre, també un poquet més seriós i més treballat, però també friqui total. Festí de gel i foc, de la sèrie de Joc de Trons. És un llibre...
També ets un seguidor de Jocs i Trons, pel que veig.
La veritat és que sí, jo tot el que sigui...
De Joc de Trons.
Fantasia, tot el que sigui ciència-ficció, m'encanta. És un llibre editat per Aguilar i és un... fa un repàs a tota la part gastronòmica en aquesta sèrie, sí que està molt present, tota la part gastronòmica amb aquest estil mitjaval, fantasiós. Els llibres se divideixen en capítols temàtics, un per cada regió, el Mur, Invernàlia, Desembarc de Reis. La veritat que és molt recomanable.
Molt bé. Juanan, amb tot el que has dit, perquè avui ets com una espècie d'imaginació
bueno,
cuina.
Avui, vamos, avui hem decidit fer una cosa un poquet diferent, un poquet especial, i sobretot intentar aglutinar aquesta màgia, no?, d'aquest dia que vendrà de Nit de Reis, que tothom espera amb molta il·lusió i amb moltes ganes, no? És veritat que sí.
Anem a fer el concurs?
Anem a fer el concurs.
Som-hi. Juanan, tu has dit que per preparar el tortell de Reis, a part de molts altres ingredients que, repeteix, trobareu al Facebook del Balears Fa Ciència, has dit que es feien falta unes gotetes d'alguna cosa.
Ah, sí, l'aroma.
Un aroma. Què ha dit en Juanan per preparar aquest pastís de Reis? Gotetes de què? gotetes d'anís, gotetes d'aigua marina o gotetes d'aigua d'atzar?
Bueno, jo crec que si han escoltat el programa ho tindran fàcil.
971-13-99-00. Ja podeu anar cridant, anem a publicitat i en tornar. Primera persona que ens telefoni, ens cridi ara mateix i endevini la resposta té avui una invitació per a dues persones per a un menú al restaurant Can Boqueta de Sóller. Ara parlem de seguida amb en Quico Martorell, del xef del restaurant Can Boqueta de Sóller. 971-13-99-00.
Balears fa ciència a IB3 Ràdio amb Enric Colat.
Hi ha un desert on l'exclusió social és un sol abrasador, on la discapacitat física o psíquica són dunes traïdores, on una tormenta d'arena cega la vista de migrants a la recerca d'una vida millor. Però en aquest desert nosaltres sabem trobar-hi flors. Flors en el desert.
Flors en el desert, amb David Oliver, a IB3 Ràdio, diumenge a les 9 del matí.
Monstres del Nadal. Qui són? D'on surten? Què fan?
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. Dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio. Amb Enric Colat.
I 56 minuts. Aquí tenim oients ja disposats, dispostos, preparats, que no sé si de, què t'apareix? Si la poso en un compromís i li demano que mos faci la recepta? No!
Bueno, jo crec que...
La recepta del tortell de Reis. Raquel Díaz, molt bon dia de Marratxí.
Bon dia, bon dia.
Raquel, gotetes de què? D'anís? D'aigua d'atzar o d'aigua marina?
D'aigua d'atzar.
Molt bé,
molt bé, molt bé. Molt bé. Jo crec que aquesta resposta està totalment encertadíssima.
Raquel, baixa un poquet el volumen de la ràdio, veritat? Que la tens per aquí al de vora?
Sí, la tinc a prop, ara sí. Me'n vaig
per
fora.
Raquel, tu el prepares, el tortell de Reis, o el compres, o el menges?
No, ho he preparat qualque vegada, però du un pot de feina.
Però se fa de gust, eh? És una feina agraïda,
sí.
I la veritat que després disfrutar-ho, jo crec que disfrutes quasi més de fer-ho que de menjar-lo.
Sí, jo disfruto de fer-ho. El que passa és que això de tovar és el que tu més tens, però bueno, és bo de fer també, eh?
Raquel, jo no el preparo, però el menjo.
Ah, molt bé, jo també m'agrada menjar-lo, eh?
Raquel, no pengis, que parlem amb en Quico Martorell del restaurant Can Boqueta de Sóller. Aquí felicitem l'any nou i li agraïm que estigui amb naltros. Hola, molt bon dia, Quico.
Bon dia i molt d'anys, Enric, i Juanan i tots els oients.
Bon dia i molt d'anys.
Bon dia, molt d'anys.
Com prova, Quico? Molta feina aquests dies, m'imagino.
Evidentment, però nosaltres, dia de Nadal, dia de Cap d'Any, molt agafant lliure, també volen disfrutar de les festes.
En Juan ens ha preparat un tortell de Reis.
Jo en vull un tros, eh?
No ens l'ha dut, eh? No ens l'ha dut perquè encara no n'hi ha. Bé, no sé si n'hi ha.
Està tovant.
Quico, tenim en Raquel al telèfon, que l'hem convidada amb nom teu a un menú al migdia.
Perfecte. Idò, benvinguda a Soia, benvinguda a Can Nostra.
Gràcies.
Què tens com a menús aquests dies, Quico?
Aquests dies feim sobretot les cremes de marisc. Ara avui hem preparat una crema de cranc, una bisque de cranca, diguem, del Centollo. farciments, concretament jo m'encanta el pont negre farcit de torró, és un altre dels nostres plats, peixos amb cremes blanques, diguéssim, un brou de peix amb nata i després amb cava o trufa també.
Però bueno, això és a mi me sona menú de festa, això, eh?
Aquí és festa tot l'any.
Sí, sí, sí. Que anar a Can Boqueta és una festa en si, allà.
Can Boqueta de Sóller, que és a la Gran Via 43. Raquel, no sé si coneixes.
Sí, conec un poquet Sóller.
Molt bé, doncs estàs convidada.
Ai, té una pinta boníssim tot, eh? Moltes sí, gràcies a tots.
Gràcies.
Molt d'anys.
Molt d'anys, gràcies per cridar, Raquel, i gràcies, Quico Martorell.
Molt d'anys, gràcies.
Molt d'anys, i molt bona cuina.
Gràcies.
I bons Reis.
Això és el que esperàvem, molt de regal.
Bueno, moltes gràcies, Quico, per tot, i molt d'anys, eh? Que tinguis un bon missatge fantàstic.
I que puguem cuinar molt i amb un salut.
Els oients, arriba el butlletí de notícies i en tornada a les notícies avui tenim un concert de Nadal. Primer programa de l'any, fem concert amb els Musicantes de Mallorca.
Serveis importants.